Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El PSOE i Junts segellen l'acord per la investidura de Pedro Sánchez. Tanquen un acord polític que fixa obrir una nova etapa per resoldre el conflicte polític a través de la negociació. I també pacten la llei d'amnistia que obre la porta a reconèixer casos de l'anomenat lawfare. El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja el recurs de defensa de Pablo Hasél i avala la sentència de l'Audiència Nacional que el va condemnar per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. L'advocada del raper diu al Matí de Catalunya Ràdio que no els ha sorprès la decisió d'un tribunal que afirma està fent un gir autoritari. Tots els centres educatius hauran de regular l'ús de mòbils a les aules a partir del curs que ve. La regulació s'haurà d'incorporar a les normes de funcionament d'escoles i instituts. Fins ara, i per iniciativa pròpia, ja ho han fet el 53% dels centres, segons una enquesta del Departament d'Educació. Plataforma per la Llengua i la UGT de Catalunya reclamen un pla de xoc per incloure classes de català en la formació professional. Actualment no s'hi fa cap hora de llengua catalana, cosa que veuen com una anomalia que cal revertir amb urgència. També reclamen un augment del professorat i que es modifiqui el decret del règim lingüístic perquè l'FP no en quedi exclosa. Israel augmenta la pressió militar al nord de Gaza, d'on fugen desenes de milers de palestins, mentre a París, una conferència humanitària intenta recollir fons per ajudar la franja. El comissionat de l'ONU pels drets humans denuncia crims de guerra per part d'Israel i Hamas. El papa Francesc autoritza el bateig dels fills d'homosexuals i de les persones transoperades. El Vaticà dona llum verda a una sèrie de mesures per obrir-se a la comunitat LGTBI i que permeten també als gais i lesbianes ser padrins als batejos i actuar com a testimonis de noces. Identificat el cos de la dona que va aparèixer enterrada en un hort de Torallola, al Pallars Jussà, el mes passat. Es confirma que era una veïna del poble de 28 anys. Els Mossos ja van detenir un home de 46 com a principal sospitós d'aquest crim de violència masclista. Baixa el nombre d'infants i joves atesos per agressions sexuals a l'Hospital Vall d'Hebron, el centre de referència. L'últim any se n'han atès 314, 27 menys que el 2021. Un 13% d'aquestes agressions són entre iguals, és a dir, que víctima i agressor tenen la mateixa edat i són menors. Demà arrenca l'exposició del concurs World Press Photo al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La mostra presenta 120 imatges amb la guerra d'Ucraïna i el canvi climàtic com a temes més destacats. Els esports.
S'han perfilant ja els vuitens de final de la Champions. Bayern, Madrid, Real Societat i Inter se sumen al Leipzig i al City i certifiquen la seva classificació. Avui a l'Europa League, Maccabi Haifa, Villarreal i Betis, Aris Limassol. El Barça d'handbol juga avui el segon partit de la fase de grups de la Superglobe contra l'Al-Ahly egipci a les 5, a la Lliga Sobal, Bidasoa, Granollers. I en bàsquet, derrota de la penya a casa contra el London Lions. L'equip queda sisè de grup amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes.
I el temps tarda amb moltes més estones de sol i temperatures màximes una mica més altes. Es mantindrà el cel mig ennuvolat al Pirineu i al nord-est, cota de neu cap als 1.800 metres. Demà serà assolellat, amb precipitacions febles al vessant nord del Pirineu, i a la tarda no es descarta algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs aquest acord polític que han tancat Junts i el PSOE i que permetrà la investidura de Pedro Sánchez ocuparà avui els primers minuts del Catalunya al dia. Ja hem sentit les consideracions de la part socialista i a Carles Puigdemont el sentirem a partir de les 2, quan ha convocat la compareixença. Mentre això no passi, us explicarem que finalment el Departament d'Educació ha decidit que el curs que ve tots els centres educatius del país hauran de regular l'ús dels telèfons mòbils a les aules. Les normes d'escoles i instituts ho hauran de tenir en compte. Fins ara, i per iniciativa pròpia, ja ho han fet el 53% dels centres. Us detallarem les xifres que han baixat dels infants i joves atesos per agressions sexuals a l'hospital de referència, que en aquest cas és la Vall d'Hebron. El 2022, 314 infants en van ser víctimes. El perfil que repeteix més és el d'una nena d'uns 10 anys agredida per un familiar, i en un de cada 3 casos hi ha estrès posttraumàtic. Podreu escoltar el testimoni de la mare d'una de les víctimes, una nena d'11 anys, que rebia els abusos per part d'un cosí seu de 19 quan hi havia trobades familiars. Al Pallars Jussà, els Mossos han pogut identificar finalment el cos de la dona de 28 anys que va aparèixer enterrada en un hort de Torallola. Això va passar l'octubre i ara ja el consideren un nou cas de violència masclista. De fet, la seva parella és a la presó sense fiança des que el van detenir. Passarem per Amposta, on avui han constatat que la collita d'arròs al Delta de l'Ebre és la pitjor en dècades, cau un 13,8% respecte a l'any passat, tot i que inicialment les previsions eren molt més catastròfiques. I si sou dels que esteu esperant que nevi per poder anar a esquiar, doncs heu de saber que les 6 estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat volen inaugurar la temporada l'1 de desembre, o fins i tot abans, si es mantenen les nevades o s'intensifiquen els pròxims dies. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deien, el PSOE i Junts segellen l'acord per la investidura de Pedro Sánchez, tanquen un acord que fixa obrir una nova etapa per resoldre el conflicte polític, això a través, diuen, de la negociació, i amb un mecanisme de verificació internacional. I també han pactat la llei d'amnistia, que obre la porta a reconèixer els coneguts com a casos de lawfare. Anem a Brussel·les perquè ho està seguint durant... Vaja, ja fa dies que ho està seguint, però avui també més intensament. En Jordi Baró, bon dia, en Jordi.
Hola, bon dia. Acord de legislatura no d'investidura, ha dit el PSOE sobre aquest pacte tancat amb Junts avui a Brussel·les, firmat pel PSOE, pel secretari general, el secretari d'organització del PSOE, Santos Cedán, i per part de Junts pel secretari general, Jordi Turull, un pacte que ha de permetre fer de nou president Pedro Sánchez. 4 pàgines que el negociador i secretari d'organització del PSOE ha defensat en una compareixença fa una estona en un hotel del barri europeu de Brussel·les, enmig de molta expectació mediàtica i després d'una setmana de negociacions que han estat complexes i intenses. Santos Cerdán creu que l'acord obre una nova oportunitat per resoldre el conflicte polític a Catalunya.
És hora de conceder a la societat catalana i al resto de l'espanyola un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo y en que la política sea el marco en el que se resuelvan las diferencias. Con ese espíritu, los negociadores del PSOE y de Junts per Cat hemos venido trabajando durante las últimas semanas y ambos grupos políticos seguiremos haciéndolo en la nueva legislatura.
Preguntat per si l'amnistia inclourà els casos de l'oferta de persecució judicial de l'independentisme tal com reclama Junts, aquesta era la resposta del número 3 del PSOE.
Lo que queda de la ley de amnistía, esto es lo que ha estado de alguna manera relacionado directo o indirectamente con el proceso. A partir de ahí ya serán los jueces los que analizarán cada caso, ¿no? Y cada persona si está influenciada o no por ese proceso.
Diu Cerdán que l'amnistia cobrirà el que cobreix directe o indirectament, el que té a veure directe o indirectament amb el procés entre 2012 i 2023, i també ha dit que no hi ha hagut noms propis sobre la taula. Per cert, que una desena de manifestants d'ultradreta han intentat colar-se a la compareixença del PSOE i després s'han concentrat a les portes de l'hotel, on s'ha fet en presència també de l'eurodiputat de Vox, Jorge Buixader, i amb una pancarta en anglès que acusava Sánchez de protegir els corruptes. Ara el següent és d'aquí a escassa una hora, a les 2, en un centre de premsa a 300 metres d'aquí, les explicacions de Puigdemont, acompanyat avui de tota la cúpula de Junts, desplaçada a Brussel·les per tercer cop aquest matí. És la tercera vegada que venen aquí a la capital comunitària.
Doncs deixem que descansis una estona perquè puguis estar pendent d'aquesta compareixença a partir de les 2. Gràcies, Jordi, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ja hem sentit que és un acord, doncs, que fa referència a tot el que ha passat entre el 2012 i el 2023 per l'amnistia. De fet, és aquesta nova etapa per la contribució a resoldre el conflicte històric de Catalunya, però repassem també què més diu aquest acord que rubricaven avui els socialistes i Junts en aquest informe que ha preparat l'Aida Clemente i l'Albert Prat.
L'acord del desacord.
Els dos partits constaten les seves diferències en qüestions com ara el valor del referèndum de l'1 d'octubre. Junts veu el referèndum i la declaració d'independència com a legítima, mentre que el PSOE li nega tota la legalitat i vigència. Sobre el futur, Junts diu que defensarà un nou referèndum en el marc de la Constitució, mentre que el PSOE aposta per desplegar l'Estatut que va retallar el Constitucional.
Llei d'amnistia.
El principal acord és que s'amnistiïn els casos relacionats amb el procés des del 9-N fins a l'1 d'octubre i també contempla possibles casos de l'Ofert, és a dir, es tenen en compte aquells casos de guerra bruta dels tribunals per perjudicar l'independentisme. Quan hi hagi dubtes de si és l'Ofert o no, es recorrerà a les comissions d'investigació al Congrés perquè ho aclareixin.
El finançament de Catalunya.
També en aquest capítol de l'acord emergeixen de nou les diferències. Junts vol una reforma de la llei del finançament de les comunitats autònomes que reconegui l'excepcionalitat de Catalunya, mentre que el PSOE aboca per mesures que garanteixin els recursos necessaris i l'accés de la Generalitat als mercats financers.
El mediador.
Els dos partits han pactat crear una comissió de seguiment dels acords pactats que inclogui un mecanisme de verificació, és a dir, una figura que comprovi el seu compliment. Els socialistes van pactar el mateix instrument amb Esquerra.
L'estabilitat de la legislatura.
Queda subjecte als avenços i compliment dels acords que resultin de la negociació sobre l'encaix nacional de Catalunya i el finançament de la Generalitat.
La 1 i 11 minuts, tots els centres educatius catalans hauran de regular l'ús dels mòbils a les aules a partir del curs que ve. La regulació s'haurà d'incorporar a les normes de funcionament d'escoles i instituts. Fins ara, i per iniciativa pròpia, ja ho han fet el 53% dels centres, segons una enquesta del Departament d'Educació. Barcelona, Sara Canyeta, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, amb aquesta decisió el departament canvia de posició i aposta ara per regular l'ús de mòbils a escoles i instituts. Fins ara, recordem, aquesta era una qüestió que ha quedat en mans de cada centre. Després de Nadal, el departament enviarà un document perquè els centres concretin i elaborin aquesta normativa i la data màxima d'entrada en funcionament ha de ser el curs que ve, perquè l'objectiu és que el curs 24-25 aquest sigui un tema resolt. Aquest document que s'enviarà per part del departament es farà en base a l'informe del Consell Escolar que obre ara aquest procés participatiu del que hem anat parlant els darrers dies i que té per objectiu doncs, que poder escoltar tothom, directors, alumnes i també a les famílies. El secretari de Transformació Educativa del Departament, Ignasi García Plata, justificava així perquè el departament aposta per fer primer aquest procés participatiu.
Hauria estat més senzill comunicar una prohibició d'ús dels mòbils, però creiem que aquesta actuació no tindria la incidència educativa que té el procediment que hem decidit iniciar.
L'objectiu és que en aquest procés participatiu es reflexioni i es reguli l'ús dels mòbils als centres educatius en base a criteris com aquests que han posat d'exemple.
Tot el llistat d'activitats que nosaltres posem a consideració del Consell Escolar es plantegen l'àmbit de les activitats lectives, de l'espai de biblioteca, passadissos, esbarjo, temps escolars, acollida, menjadors, colònies, extraescolars, les franges d'edat també hi són, els nivells d'ensenyament també.
Doncs ja ho veus, preguntes diverses per aquest informe que ha d'estar aprovat a meitats de desembre.
Una de cada tres víctimes d'agressions sexuals ateses per l'equip EMMA d'Atenció a les Violències envers Infants i Adolescents de l'Hospital Vall d'Hebron tenen estrès posttraumàtic greu. El perfil de la víctima és una nena de 10 anys i l'agressor és un familiar. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, en total aquest equip EMMA ha atès 314 víctimes de l'àrea de Barcelona durant l'any passat. La meitat d'agressions sexuals passen dins de la família. L'agressor més habitual és el pare, seguit de la parella de la mare, o un cosí o un avi. La majoria de víctimes són nenes. Una de cada tres, volem dir, com deies, té estrès posttraumàtic, un trastorn semblant al que tenen persones que han viscut una guerra. Anna Fàbregas és psicòloga de l'equip EMMA de Vall d'Hebron.
Pensaments, imatges que li venen al nen o la nena, que li venen de forma intrusiva quan està, per exemple, a l'escola, no? Intentant estar atent o concentrat amb el que li estan explicant, o, per exemple, quan se'n va a dormir, i li venen doncs, imatges intrusives de la situació de violència sexual que ha viscut. Una barreja d'emocions, de tristesa, de ràbia, de culpa, de vergonya, de por.
Mònica, i quina és la feina que fa aquest equip?
Doncs, bàsicament, suport psicològic i mèdic, també, en un primer moment, fins que la víctima pot tornar a fer una vida més o menys normal. normal. Anna Fàbregas vol trencar justament un mite que sempre s'associa a un infant víctima d'una agressió sexual.
Que els nens, nenes i adolescents que han viscut una situació de violència sexual que es queden, doncs, danyats o marcats per sempre. Però si un nen, una nena o un adolescent pot revelar el que li ha passat, tenen un entorn que acompanya i si ho necessita, rep un tractament psicològic de qualitat, aquest infant o aquest adolescent es pot recuperar sense efectes a llarg termini.
En un 13% de les agressions, la víctima i l'agressor tenen la mateixa edat.
La Magda és la mare de la Clàudia, d'11 anys, que justament ha estat víctima de tocaments reiterats per part del seu cosí, que en té 19. Les agressions passaven en les nombroses trobades entre les dues famílies des que eren petits. La Magda ha fet el pas difícil d'explicar el seu infern a Catalunya Informació. Ara ho sentireu en aquest reportatge de la Mònica i del Jordi Galbany. Però la veu d'ella està distorsionada per preservar justament la seva intimitat i la de la seva filla.
Els fets.
La nena em diu que si podem parlar. M'ho diu molt seriosa i jo li dic que sí, que cap problema, que parli. I em diu que aquesta persona la toca i es posa a plorar. Se'ns enfonsa el món perquè no entenem res. Llavors jo li pregunto que des de quan i ella em diu que des de que recorda. Són tocaments per fora de la roba. El fet d'haver-hi la pandèmia al mig va representar aire i quan es tornen a veure, ella ja és suficientment gran com perquè aquell dia, quan la intenta tocar, ella li aparta la mà i li diu para. I llavors se li encén la bombeta i el xip i li venen tots els records.
La Clàudia explota emocionalment.
En calent sí, ho explica. 2-3 dies ha tingut ganes de parlar, però a partir d'aquí ja no vol parlar, no està bé, no dorm, menja menys, està sempre de mal humor, està sempre trista, no la pots consolar, no la pots tocar, ni per mi. Agafa un coixí, se'l posa davant i em demana que no la toquin.
La culpa la d'ella, la víctima, però també la de tota la família.
Jo estava allà, perquè estava allà, a l'habitació del costat. O sigui, ells estaven en una habitació que és on jugaven i on hi havia un sofà i jugaven a la consola i a vegades a la consola i a vegades es tiraven coixins, bueno, jocs. I clar, jo estava al costat, a la cuina, doncs potser estava fent el sopar perquè es quedés ell també a sopar amb ells, perquè a ell li agradava molt estar amb nosaltres, però clar, ara ho entenc.
La decisió de denunciar i la vida a partir d'ara.
Ella sempre explica, doncs, això, que no té un típex màgic, no? Que ho puguis treure de la memòria, però sí que té eines per quan li arriba aquest malestar poder gestionar-ho. La nena està empoderada, jo crec que m'he empoderat una mica també. Sí, jo crec que ho he estat molt malament, ho he passat molt malament i he estat molt baixeta i ara penso que a qui no li agradi el que he fet, doncs pitjor per ell, perquè torno a insistir, no he fet res. I no ens anem d'amagar de res.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. Moment de fer una pausa en el relat de l'actualitat i mira com tenim la circulació del transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb algunes complicacions, però molt localitzades. Hi ha hagut un accident a la B20, la Pota Nord, a l'altura de Montgat, en sentit sud, direcció Barcelona, que talla un carril i que provoca aproximadament 1 quilòmetre de cua. També algunes aturades de la Ronda Litoral a l'altura del Poble Nou, de Vila Olímpica, de Barceloneta, direcció Llobregat, en sentit Trinitat, entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc. També veiem força aturades a la B30, la calçada lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Bellaterra, en sentit nord, i també de Barberà-Bellaterra, en direcció sud. Mentre que, pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons informen els diferents operadors.
I ens falta el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
De pluges ha avançat ràpidament de nit, matinada, primera hora del matí, però sí que ha deixat, doncs, aquestes precipitacions, podríem dir, a qualsevol punt. En alguns casos, doncs, febles, 1-2 litres, i en altres, una miqueta més significatives, 12 litres a Montsec, el 7 de Port del Comte, el 6 de Serós, de Maials, també el 6 a la Granadella, 5 a Lladurs, 4 a Figueres, 2 a Orís, 2 a Terrassa. Per tant, precipitacions benvingudes, ens en farien faltes moltes més, però aquesta precipitació que ha anat marxant, aquesta tarda tindrà tindrem més clarianes, més estones de sol, tot i que mantindrem els núvols cap al Pirineu i cap al nord-est. Cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, encara pot continuar la precipitació feble, amb una cota de neu situada cap a aquests 1.700-1.800 metres. De cara a demà, tindrem una jornada força assolellada en conjunt, tret, això sí, del vessant nord del Pirineu, on pot continuar nevant i que sigui de forma feble, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.600 a primera hora cap als 1.800 de cara a la tarda, i a la tarda també algun ruixat cap al Pirineu Oriental, Ripollès, nord de la Garrotxa. Amb vent i amb temperatures demà un pèl més baixes, però a partir de dissabte i sobretot de cara a diumenge i la propera setmana, temperatures clarament cap amunt.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ara passen 5 minuts d'un quart de dues, el Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja el recurs de la defensa de Pablo Hasél i avala la sentència de l'Audiència Nacional que el condemnava per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i a les institucions de l'Estat, Marc Garriga.
Entre altres coses, Estrasburg considera que la sentència no va ser desproporcionada i que va tenir en compte el dret a la llibertat d'expressió del raper lleidatà, que era un dels arguments de la seva advocada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Alejandra Matamoros ha explicat que la decisió no els ha sorprès gens.
Es cierto que hubiéramos apostado más porque nos lo estimara. También es cierto que este tipo de cambios de doctrina hacia giros muchísimo más autoritarios y más represivos no es el primero que se ha dado en los últimos años, así que bueno, tampoco nos ha sorprendido mucho.
Hasél compleix condemna a la presó de Ponent, a Lleida, per una pena que inicialment va ser de 2 anys, però que la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional va rebaixar a 9 mesos, una condemna ratificada pel Tribunal Suprem i pel Constitucional. La condemna és per diversos missatges que Hasél va penjar a les xarxes socials i per una cançó sobre el rei emèrit.
Un ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra ha mobilitzat aquest matí 250 agents per desmantellar una organització criminal que traficava amb marihuana a l'Alt Empordà. Han fet escorcolls a diferents poblacions, però sobretot a Figueres. Félix Martín, hi ha detinguts?
Hola, bon dia. Doncs sí, n'hi ha. Ho acaben de fer públic. 13 detinguts després que han fet 15 entrades i registres. També els han trobat 2 armes de foc i 14 quilos de cabdells de marihuana. En total han desmantellat una macroplantació amb 5.000 plantes de marihuana. Aquest dispositiu policial ha començat a les 6 del matí amb la participació de diferents unitats dels Mossos, també amb gossos ensinistrats i fins i tot mitjans aeris. Hi han participat, com deies, 250 agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos en una acció coordinada amb vigilància duanera de l'Agència Tributària.
Però, Fèlix, aquesta no és l'única operació antidroga que hi ha a l'Alt Empordà.
Sí, doncs hi ha una altra ja finalitzada, batejada amb el nom d'Aiguamolls, que ha fet la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa, amb una desena d'escorcolls a una i altra banda de la frontera. En aquest cas, ha acabat amb la detenció de 10 persones i la confiscació de diferents quantitats de cocaïna, marihuana i èxtasis. També hi han trobat 3 fusells i 2 pistoles, rellotges de luxe i 200.000 euros.
Els Mossos han identificat el cos de la dona que va aparèixer enterrada en un hort de Torallola el mes d'octubre. Era veïna del poble, tenia 28 anys. Els agents ja havien detingut la parella sentimental de la víctima. Pau Rovira, tot apunta, doncs, que el crim va ser un feminicidi.
Bon dia. Sí, les proves d'ADN han confirmat que la víctima és una noia de 28 anys, originària de l'àrea metropolitana de Barcelona, que vivia en aquest nucli del municipi pallarès de Conca de Dalt. Es tractaria, com deies, d'un cas de violència masclista, ja que arran de l'aparició del cadàver els Mossos ja van detenir la parella de la víctima, un home de 46 anys, amb nombrosos antecedents policials, com a principal sospitós d'aquest crim. Un cop va passar a disposició judicial, el jutge de Tremp en va decretar la presó provisional, comunicada i sense fiança. En aquest cas, el nombre de dones assassinades enguany per violència masclista són 14 al conjunt del país. I des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 127 feminicidis a Catalunya.
Nou judici contra l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per la trama de corrupció coneguda com a cas Mercuri, que investiga uns fets que van passar l'any 2010. Bustos, que està en semillibertat, en tercer grau per la última condemna, ha negat els fets que se li han atribuït. Anem cap als jutjats de Sabadell. Maria Núria Rebella, com s'ha justificat Bustos?
Hola, bon dia. Doncs ha negat conèixer l'empresari qui, segons les acusacions, li hauria tret del cap que fes públics els suborns que pagava Jordi Soriano, regidor del PP, a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Bustos s'ha escudat en el fet que el cas es remunta al 2010 i ha dit no recordar moltes concrecions. Amb tot, la sala ha pogut escoltar una conversa entre ell i Soriano que l'incriminava. Els advocats de la defensa han intentat que s'anul·lés el cas per prescripció, però la jutge no ho ha admès. A més de Bustos, que s'enfronta a 2 anys d'inhabilitació, també jutgen l'exintendent de la policia, Josep Miquel Duran, i l'exresponsable d'urbanisme, Manuel Somoza. El judici a aquesta hora continua.
L'Ajuntament de Lleida preveu ubicar al polígon del Camí dels Frares la gran mesquita que la comunitat musulmana més nombrosa de la ciutat espera construir des de fa més de 10 anys. En concret, resen de forma itinerant des del 2011, quan la paeria els va tancar l'oratori del carrer del Nord per excés d'aforament. Ara, l'alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, els emplaça a acceptar el lloc proposat encara que estigui lluny de la trama urbana. Estela Bossoms, l'associació islàmica, què hi diu?
Bon dia. Doncs ara per ara el seu portaveu evita fer-ne valoracions perquè assegura que fins avui no han conegut la proposta de la paeria i l'han d'estudiar, tenint en compte que sempre havien demanat un emplaçament accessible des del centre de la ciutat. Recordem que al setembre van haver de marxar de l'últim lloc on resaven, al pavelló final del Palau de Vidre, perquè van començar les obres de reforma de l'immoble. Segons l'alcalde, totes les ubicacions plantejades per la comunitat s'han rebutjat perquè incomplien la normativa per acollir un centre de culte per a 1.000 persones. Uns requisits que sí que compleix el solar del polígon. Per això els llança aquest missatge.
El repte el tenen ells. Ara tenen una oportunitat històrica de resoldre, des d'un punt de vista històric, la seva ambició com a comunitat religiosa, i la paeria fa el possible perquè això pugui avançar.
Es tractaria de fer una concessió dels terrenys per a 50 anys i que la comunitat pagui un cànon anual de 61.000 euros. La proposta, però, l'ha d'aprovar el ple i l'equip del govern socialista en minoria ha de trobar aliats. Els partits de l'oposició han dit que volen saber-ne tots els detalls. El PP critica que no els hagin consultat i Esquerra ha mostrat sorpresa per una opció tan lluny del centre i tan cara per als usuaris, que pagarien més de 5.000 euros al mes.
Pas endavant a la línia 9 del metro, la que travessa Barcelona seguint el traçat de la Ronda General Mitre. El govern ha licitat l'obra per connectar els ramals nord, els que ja estan en servei fins a Santa Coloma de Gramenet i Badalona, amb el tram central ja excavat entre Sagrera i Lesseps. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com sempre que parlem de la línia 9, convé allò recapitular com està ara el conjunt de l'obra.
Despleguem el mapa, veiem que hi ha en servei el tram entre Sagrera i el Barcelonès Nord, per una banda, i també el tram sud, que és el de zona universitària cap a l'aeroport i la zona franca. Hi ha túnel excavat ja entre Sagrera i Lesseps, per una banda, i entre zona universitària i Sarrià, per l'altra. I la tuneladora està ben bé al mig, perforant entre Sarrià i Lesseps, on preveu arribar a Lesseps d'aquí un any. Què s'ha presentat avui? Doncs una obra que connectarà la L9 Nord i la L10 Nord, la de Santa Coloma de Gramenet i Badalona, amb el tram central. Ho farà pel nou túnel, aquest que dèiem que ja està excavat, i alliberarà l'actual, per on ara passen els metros, que es destinarà a perllongar la línia 4, que pujarà de la Pau cap a la Sagrera. Es taparà el pou, el gran pou, que ara hi ha a Sant Andreu, i s'adaptarà la part superior per a usos públics. Els treballs en aquest punt duraran gairebé 4 anys i s'hi invertiran 20 milions d'euros. Esther Capella, consellera de Territori.
No únicament fem infraestructures, sinó que després recosim, eh? I recosir vol dir que ho reutilitzem i, per tant, li tornem a donar una destinació per l'ús de la ciutadania. Reurbanitzarem, recuperarem la superfície.
L'altra gran pregunta, Joan, quan parlem de la línia 9, quan la veurem acabada?
Caldrà esperar encara més, fins al 2027-28, per a veure circular els primers trens de punta a punta, però encara no amb totes les estacions acabades. Sí, però que aleshores ja tindrà bona part del seu sentit, perquè el tram central, el que falta, aportarà 90 milions de viatgers als 23 milions que actualment es mouen a les línies L9 i L10 nord i sud.
Gràcies, Joan. Per cert, tenim novetats sobre el tramvia, també. El 70% de les obres de la perllongació del tramvia per la Diagonal de Barcelona ja estan enllestides. De fet, aquest migdia s'han soldat els últims trams de les vies. Anem cap a la Diagonal. Jordi Corbalan.
Just a tocar del passeig de Sant Joan, els operaris feien aquest migdia els treballs de soldadura per empalmar els últims carrils del traçat de 2 quilòmetres entre les Glòries i Verdaguer. Oriol Altisseny és l'enginyer en cap de l'Ajuntament.
El tramvia ja està connectat entre el carrer Cartagena i Verdaguer. Això vol dir que si tinguéssim l'energia elèctrica que requereix, ja podríem passar tramvies.
El 70% de les obres de la connexió del tramvia, doncs, s'han completat i també el 85% de la urbanització de l'entorn. Això vol dir que al gener podran tornar a circular vehicles pels laterals de la Diagonal. Cap al març acabaran els treballs de la infraestructura del tramvia i encara caldran uns mesos, probablement fins l'estiu, pel procés de proves dels tramvies. Els responsables de l'ATM retarden fins al segon semestre del 2024 l'entrada en servei de la línia. L'Ajuntament manté el compromís de completar la connexió del tramvia per la Diagonal fins a Francesc Macià, però no posa calendari.
I el nostre clic del dia avui per la imatge de les siameses unides per l'abdomen, que a aquesta hora ja no ho estan perquè les van operar amb èxit per separar-les a l'Hospital de Sant Joan de Barcelona. La intervenció va durar 5 hores i van participar una vintena de professionals. Les dues nenes procedents de Mauritània van néixer el 8 d'octubre amb un cordó umbilical unit i un pes conjunt de 5 quilos. Evolucionen favorablement, però encara continuaran ingressades per seguir tot el procés de recuperació. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La collita d'arròs de l'Ebre d'aquest any és la pitjor de les últimes dècades. Pitjor fins i tot del que es preveia. Se n'han recollit 105.000 tones, un 14% menys que en la campanya anterior. Jordi Barranca, el descens és per la sequera?
Bon dia, Marta. Sí, com a mínim podem dir que n'és la principal. La falta de pluges acompanyada de la restricció en el rec han provocat un augment de la salinitat i això li hem d'afegir també la falta d'instruments per controlar determinades males herbes. Jordi Casanovas, el responsable del sector de l'arròs de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Clar, és que se suma els episodis de calor, la no pluja que ja té porta que la salinitat va augmentant, més en la poca dosis d'aigua, pues tot això és el que ha sumat. Tots els factors sumant ens ha portat a una de les pitjors produccions des de fa, possiblement, dècada i mitja.
En zones com el Poblenou, el Delta, la Ràpita i Amposta, totes tres al Montsià, i que són les que més tocades van estar per les pedregades a finals d'estiu, hi ha explotacions on s'ha perdut tota la collita. Per varietats, l'arròs bomba i els llargs són els més malparats.
Aquestes noves incorporacions de que són arrossos índiques, que són arrossos llargs, que en diferència als japonis que nosaltres utilitzem, és on se nota més s'ha accentuat. Per exemple, les varietats que nosaltres utilitzem, que és la Jota Sandra o el Soto o les varietats japòniques que utilitzem, realment la merma no ha sigut tant.
L'oferta redueix i, per tant, el preu augmenta. La cotització de l'arròs ja supera, atenció, als 500 euros la tona.
Si esteu esperant que nevi per fer les primeres esquiades, doncs us avancem que les 6 estacions d'esquí de la Generalitat preveuen inaugurar la temporada l'1 de desembre, una data que fins i tot es podria avançar si neva més cap a finals d'aquest mes de novembre. Alba Barbosa, i almenys en aquest cas sembla que no pateixen per les reserves d'aigua.
Doncs no, i de fet asseguren que les precipitacions i sobretot el desgel de l'any passat han omplert les bases i que, per tant, queda garantida la producció de neu per a tota aquesta temporada. Ho afirma el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra.
Ja vam acabar l'estiu prou bé, però les últimes borrasques i precipitacions ens han deixat les bases perfectament i, per tant, tenim les reserves d'aigua necessàries per mantenir la inhibició que ens calgui.
En els últims anys, les estacions han reduït les emissions en gairebé un 90%, de manera que han passat de 18.000 tones a quasi 2.000.
És un dels reptes que s'han proposat, ser el màxim de sostenibles possible, i ja estan investigant com es pot produir neu d'una manera allò més eficient.
Sí, serà en aquestes estacions catalanes on es faran les proves del laboratori de neu. És un projecte pioner a nivell europeu que podria suposar un estalvi de consum d'aigua i energia, ja que s'aconseguiria, si funciona, que l'aigua es congelés més ràpid. Ho avançava Toni Sant Martí, és director de Turisme de Ferrocarrils.
Entre la producció de neu, que és un factor 1-2, anem-ho a dir, d'un metre cúbic d'aigua, 2 de neu, a poder reduir el consum d'aigua en un 40%. Si reduïm aquest consum d'aigua en un 40%, reduïm aquesta electricitat amb hores de producció un 40%. Es començarà a treballar aquest any amb les nostres divisions.
I pel que fa a competicions, aquesta temporada Boita Ull acollirà la Copa del Món d'Esquí a finals de gener i la Molina la de paraesquí alpí.
Ara passen 4 minuts a 2:15. El turisme britànic creixerà amb força a la Costa Daurada la temporada que ve. Els principals turoperadors estan augmentant places i vols en l'oferta del 24, de l'any 24, segons s'ha confirmat aquests dies a la Fira Mundial del Turisme de Londres, la World Travel Market. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quines dades i quins objectius es treballa?
Sí, l'objectiu és igualar les xifres prepandèmia d'un mercat que encara està en recuperació. Enguany s'han superat ja l'1,8 milions de pernoctacions del 2022, però encara s'està lluny dels més de 2.300.000 que hi va haver el 2017. El World Travel Market de Londres, que s'ha celebrat aquesta setmana amb més de 35.000 professionals de 184 països, s'ha constatat un augment important en l'oferta britànica que fa preveure un 2024 molt millor per a aquest turisme. José Luis Túnez és el responsable de les agències receptores de turoperadors a la Costa Daurada.
Sembla que tenen increments molt importants. Estem molt contents perquè sembla que anem pel bon camí, però bueno, sí, l'increment és molt important, eh?
Els anuncis d'augments de les connexions aèries de Jet2, per exemple, i també del retorn de les connexions d'EasyJet a l'aeroport de Reus reforcen aquesta teoria.
EasyJet ha confirmat, sembla que els vols aquí a Reus. Els dos estan confirmats, no sé si s'incrementaran, si s'acabarà d'incrementar finalment els vols. Sí. Els grans turoperadors com Jet2 tenen la intenció d'incrementar, sí, d'incrementar vols i incrementar clients, no tan sols aquí a la destinació nostra, sinó també a tot Catalunya.
Al marge del creixement de Jet2 i EasyJet, també han anunciat noves operatives TUI amb el Regne Unit, França i Alemanya i Travel Solutions amb nous charters procedents de Belfast.
D'aquesta fira, el sector turístic gironí ha tornat optimista, convençut que es mantindrà el creixement i que es pot arribar a aclarir, Jordana, les xifres del 2019.
Sí, aquell any es va arribar a 1.300.000 persones, una xifra que marca el rècord de visitants britànics a la demarcació, el previ, a més, el sotrac de la pandèmia i el Brexit. Jordi Martí, representant del Patronat de Turisme de Girona i de l'Associació d'Agències Especialitzades, confia en poder-hi arribar.
Hi ha certs moviments doncs, en quant a guerres i la situació geogràfica de la nostra competència potser ens pot favorir, però també és veritat que altres xifres macroeconòmiques doncs, fan patir perquè bueno, la conjuntura no és massa favorable, però esperem que les ganes de viatjar doncs, ho superin.
I les destinacions preferides continuen sent les de sol i platja, sobretot Lloret de Mar, Platja d'Aro i Roses, tot i que augmenta l'interès pel turisme esportiu i de reunions. El mercat britànic és el setè en nombre de visitants i l'any passat va suposar el 14% dels prop de 7 milions de visitants que va tenir la demarcació.
Doncs en aquest mateix mercat britànic també l'oferta turística de les comarques de Lleida s'hi promociona aquests dies. És un mercat que representa el 9% del turisme estranger a la demarcació. Marcació per a Joan Alvarez.
Així és, un turisme britànic ocupa el segon lloc entre el turisme estranger a les comarques de Lleida, darrere del francès. L'objectiu del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és que aquest turisme continuï creixent perquè té un alt poder adquisitiu i també per trencar, diuen, l'estacionalitat de l'oferta turística. El turisme de muntanya i de natura amb el Pirineu com a gran atractiu és predominant en l'oferta turística de Lleida. Júlia Alegre, cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme.
Va des d'espais naturals, espais de lleure, activitats en muntanya, però durant tot l'any, perquè d'una banda està tenint molta acceptació tot el que fa referència al trekking, excursions, com també el producte neu en el qual les estacions d'esquí del Pirineu Lleidatà estan ben posicionades.
Tot i que el Pirineu centra l'oferta més àmplia, tant de pernoctacions com d'activitats, també s'ofereixen atractius que són a la plana, com la gastronomia de la zona, reconeguda internacionalment.
No hem d'obviar que el 80% de l'oferta d'allotjament de la Nació Lleida la tenim ubicada a les comarques del Pirineu, però la tasca del Patronat és també posar en valor la resta del territori, motiu pel qual estem posant en valor aspectes com els gastronòmics.
Prop del 20% del turisme que visita les comarques de Lleida procedeix de l'estranger.
Plataforma per la Llengua i la UGT de Catalunya reclamen un pla de xoc per incloure classes de català a la formació professional. Denuncien que actualment no es fa cap hora de llengua catalana, cap, ni a l'AFP ni a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, i sostenen que és urgent revertir aquesta situació, Carola López.
Plataforma per la Llengua i la UGT recorden que a la formació professional hi ha més alumnat estranger que al batxillerat i que en molts casos han tingut un contacte amb el català escàs i insuficient. I això el situa amb un clar desavantatge, segons Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
Aquestes persones perden drets laborals perquè no es poden incorporar al mercat laboral amb igualtat de condicions als altres treballadors, perquè no tenen la formació en català i, per tant, no dominen una llengua que després se'ls demanarà per poder treballar en diferents sectors.
Per protegir els drets lingüístics dels estudiants de formació professional, Plataforma per la Llengua i la UGT exigeixen un augment dels recursos i també del nombre de professors de català. A més, demanen que es modifiqui el decret del règim lingüístic impulsat pel Departament d'Educació perquè l'FP no en quedi exclosa. Tant la plataforma com el sindicat veuen com un greuge comparatiu el fet que l'alumnat no rebi cap ensenyament lingüístic, ja que els que fan batxillerat obtenen el nivell C1. A més, denuncien que la majoria de classes d'FP no es fan en català i que en alguns cicles no se'n fa ni una.
La Regió Sanitària de Lleida ha reduït en els últims dos anys entre un 30 i un 40% la prescripció d'antibiòtics en un programa pioner a Catalunya. La iniciativa s'està implantant ara a les residències de gent gran per reduir la toxicitat en aquest col·lectiu. El programa va començar a Lleida fa 10 anys i ara, Pere Joan, ja s'està estenent a la resta del país.
Exacte, va començar als hospitals d'aguts de Lleida l'any 2013. Dos anys després es va estendre a les unitats sociosanitàries i poc després a l'atenció primària. Des del 2019 s'està aplicant també a les 5.600 persones que són a residències geriàtriques de la demarcació. I els resultats són bons. En els últims dos anys s'ha reduït entre un 30 i un 40% les prescripcions d'antibiòtics. Tot plegat a través d'un programa que inclou la formació prèvia als metges que disposen d'eines informatives per receptar menys antibiòtics.
Els responsables sanitaris tenen clars els beneficis que té no prendre tants antibiòtics.
Sí, sí, d'una banda evitem els efectes secundaris dels antibiòtics i de l'altra millorem les nostres defenses naturals, fent que el nostre cos sigui més resistent davant de qualsevol infecció. Sentim Alfredo Jover, coordinador del programa Lleida.
Cuanto más sensibles sean nuestras bacterias y podamos preservar los antibióticos que tenemos a disposición, mucho mejor. Porque el gran inconveniente es que si nuestras bacterias se vuelven cada vez más resistentes, entendiendo que no vamos a tener el desarrollo de nuevas moléculas antimicrobianas, debemos de saber preservar lo que tenemos. Y a expensas de saberlo utilizar mejor, nuestras bacterias ganan en sensibilidad, lo cual nos permite tener un futuro prometedor a la hora de tratar cualquier infección.
Aquest matí es fa a Lleida la jornada de bones pràctiques del Pla de Salut de la Regió Sanitària de Lleida 2021-2025.
Els treballadors de la residència pública per gent gran de Reus, al Baix Camp, han portat avui les seves reivindicacions al Parlament. Suposen totalment el tancament definitiu de l'equipament que, segons diuen, vol tirar endavant la Generalitat al·legant problemes estructurals. Sant Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
De què dependrà el tancament?
Doncs d'un informe tècnic de la Generalitat que determini si és millor reformar-lo o tancar-lo. En aquest últim cas, el de tancar-lo, segons el govern, buscarien un nou edifici o en construirien un de nou. La presidenta del comitè d'empresa, Glòria Boquer, ens ha explicat que sospiten que la decisió de tancar-lo ja està presa perquè les trobades amb drets socials amb els familiars dels 80 residents ja han començat per estudiar-ne la reubicació.
Aquest famós informe que hem de rebre tots plegats de tècnic de la situació de l'edifici encara no l'ha rebut ningú, però els tràmits han començat abans de rebre l'informe, el qual és sospitosíssim.
Boquer diu que tant els treballadors com els residents volen continuar l'actual centre.
Que es reformi el centre, que ho creiem ben possible, se n'han reformat d'altres i si es pogués reformar el centre, fer-ho per plantes i no haver de moure ni residents ni personal. I si no, doncs si hi ha una opció de marxar d'aquest centre a un altre lloc i és factible, marxar tots en grup, residents i personal.
Avui el Parlament demana la implicació dels grups polítics en el manteniment de l'única residència 100% de titularitat pública de Reus. Demà es concentraran a la seu de Drets Socials de Tarragona i també han convocat una manifestació el 17 de novembre que anirà des de la residència fins a l'Ajuntament.
En una altra residència, a Olot, en aquest cas, hi viu la dona més gran del món, la Maria Branyes, que té 116 anys. Doncs bé, la ciutat de San Francisco, als Estats Units, li ha fet un homenatge, se l'ha distingit en una moció del que seria l'equivalent al ple municipal. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com se l'ha homenatjat a San Francisco?
Sí, doncs, de fet, es va aprovar una moció a l'Ajuntament que va declarar el 7 de novembre del 2023 com el Dia Maria Branyes, tant a la ciutat com al comtat de San Francisco. El president de la Junta de Supervisors, el demòcrata Aaron Peskin, va llegir part de la resolució. A banda de repassar la vida de Maria Branyes, que va viure els primers 9 anys als Estats Units, quan la seva família hi va anar des de Catalunya, se la va elogiar com a exemple i inspiració.
She was born...
Va néixer aquí, al març del 1907, després que la seva família va venir a San Francisco a la recerca d'oportunitats econòmiques. La senyora Branyes ens continua inspirant amb la seva longevitat, perseverança, sentit de l'humor, seny, gran coneixement...
I es va destacar a Maria Branyes, que fa 2 dècades que viu a la residència Santa Maria d'Altura d'Olot, com un model de vida, malgrat haver viscut temps difícils.
Quan se li pregunta a Maria sobre el seu secret vital, parla d'ordre, tranquil·litat, bona relació amb la família i amics, contacte amb la natura, estabilitat emocional, sense preocupacions o retrets, amb positivitat i guardant-se de la gent tòxica. Crec que algú com la Maria ens ensenya en aquest moment crític del món com viure amb integritat, amor, humanitat i esperança.
Love, humanity and hope.
La moció també va explicar els estudis científics vinculats a ella, com el projecte Branyes de l'impacte de la Covid a les residències de gent gran, o la investigació liderada pel doctor Manel Esteller, que estudia el seu ADN precisament per esbrinar el secret de la seva longevitat. La iniciativa de la moció de San Francisco sorgeix del cineasta nord-americà Sam Green, que està fent un documental agafant testimonis de les persones que han estat les més velles del món.
Són 3:15. Aquest vespre comença una de les festes més importants de la comarca de la Selva, la Festa de la Ratafia a Santa Coloma de Farners. L'any passat va plegar més de 50.000 persones i els colomencs la celebren més que la Festa Major i tot. Un dels actes més esperats és el concurs d'aquest licor d'herbes tan propi d'aquesta zona. Laia Claret, quantes persones s'hi han presentat aquest any al concurs? Han batut rècord?
I tant, Marta, se n'hi han presentat més de 270 de persones que fan ratafia a casa seva. No només gent del municipi o de la comarca, sinó de tot Catalunya i fins i tot de fora. Xavier Mat, membre de la confraria de la ratafia, ens ho descriu.
És la xifra més alta mai registrada en el concurs, amb 42 anys. I no només això, sinó que la qualitat de les ratafies és molt i molt alta. La gent fa servir aiguardent, fa servir plantes collides quan toquen, fa servir poca quantitat de sucre, també fa servir unes receptes molt personalitzades i amb molt de caràcter.
A més, aquest any per la festa s'ha creat, Laia, una edició limitada d'una ratafia amb dius dedicada al poeta Joan Vinyoli.
Sí, exacte, i és que va estar molt lligat a la capital de la comarca de la Selva. De fet, entre els seus poemes hi ha, per exemple, aquest.
Un massa ardent xarop d'herbes de juny em vas posar la copa del comiat que em vaig quedar morint de set de tornar a veure't.
Qui acabeu de sentir és Pep Solà, colomenc biògraf de Vinyoli, i ell mateix ens explica la relació del poeta amb el poble.
Va passar els estius de la seva infantesa i joventut aquí a Santa Coloma i es va impregnar del paisatge i de l'entorn, del rocar, la riera, les arbredes, sobretot dels Ines Soreres. Tot això va quedar en el seu imaginari i al llarg de tota l'obra apareixen surgències i records d'aquests feliços estius a Santa Coloma.
Solà també ens descobreix el perquè de l'amor de Vinyoli amb la història d'aquest licor.
Crea un vincle amb la Francisca Pastells, una reconeguda buscarola i ratafiaire de Santa Coloma, que era veïna de Vinyoli, en el carrer Beat Dalmau, de manera que pensem, com a molt plausible, que fos en aquells estius que ell tingués la descoberta aquesta d'aquest licor, de la ratafia.
Aquest licor és en edició limitada, es diu Ratafia d'Aram, i l'ha fet l'obrador de licors del poble La Sobirana, i Marçal Saurina, un dels socis, ens descriu com és.
Té una entrada molt lleugera en boca, on hi trobaria en predominància de sobretot el saúc, i llavors acabaríem amb un aroma que s'arrossega molt més en boca, no? Que li donaria, per exemple, l'escorça d'arbres, el castanyer, per exemple, o el roure, tot abraçant un seguit d'herbes arbustives també, que són molt típiques, com serien el tomanyí, per exemple.
A Santa Coloma hi ha activitats fins diumenge, com ara mostres de ratafies, tastos o visites guiades i espectacles.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La guerra d'Ucraïna i la crisi mediambiental marquen l'última exposició del World Press Photo, que es pot veure a partir de demà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Són les 120 imatges guanyadores d'aquest any al millor concurs de fotoperiodistes del món, Montse Mas.
Sí, les més dures les trobem al final de la mostra, com la foto de l'any d'una dona embarassada ferida que és evacuada d'una maternitat després d'un atac aeri rus a Mariúpol. No sé si ho recordeu, que va fer el fotògraf Eugeni Malolenka. O també la imatge d'una nena ucraïnesa amb les cames amputades per un bombardeig en una estació. Aquí el seu autor, el fotoperiodista Emilio Morenati, que també va perdre una cama a l'Afganistan, després va voler conèixer.
Ya no tiene 11 años, es una amor de nena. Y bueno, ella tiene una desesperanza muy grande porque ella quería ser bailarina como... herido de guerra también que soy. Entonces, al principio hay una curiosidad por su parte y luego al final terminamos hablando de prótesis.
Les migracions, sovint lligades al canvi climàtic, també protagonitzen l'exposició. És el cas del reportatge de César Dezfuli, que ha seguit a diversos migrants des que van ser rescatats al mar fins fa 7 anys, fins ara.
Individuos iguales a nosotros, con familias, con historias concretas, con nombres. Él es Alfa, un chico guineano. Tenía como objetivo ser periodista. La realidad es que no lo consigue. Está trabajando en el campo, en el sur de Italia, recogiendo naranjas.
Les protestes a favor de les dones a l'Iran o les desigualtats socials arreu del món també protagonitzen la 19a edició de la mostra, que podeu visitar al CCCB fins a mitjans de desembre.
El Festival Internacional de Música de Cambrils, el Baix Camp, el FIM, acaba amb el model de grans espectacles i programació de 2 o 3 estrelles. L'Ajuntament aprofitarà la renúncia de la promotora d'organitzar la 49a edició per tornar als orígens. Ricard, com és que no ha funcionat el model dels últims anys?
A veure, hi ha una part econòmica i una altra que té a veure amb el perfil del públic potencial que hi ha a Cambrils a l'estiu. Molts no estan disposats, segons diuen, a pagar gaires diners per veure primeres espases a l'escena musical. El grup Clippers, organitzador dels últims 2 anys, ja va dir que amb una aportació de l'Ajuntament de 150.000 euros no podien seguir mantenint la qualitat del festival. Bé, l'Ajuntament ha reconegut que els últims anys l'esdeveniment es va tancar amb pèrdues. I davant d'aquesta situació, el regidor de Cultura, Jordi Barberà, ens ha explicat que aprofitaran per canviar el model fugint dels grans caixets de les estrelles.
És un model de festival que no funciona a Cambrils. De fet, ja hi ha hagut diverses empreses que s'han fet enrere. El festival es replantejaria completament, no? I no seria tan basat en 3 o 4 estrelles internacionals, per dir-ho d'alguna manera, amb un caché doncs, molt alt i amb unes despeses molt grans de producció, sinó que intentaríem tornar una miqueta en aquest model de festival més descentralitzat, amb molts més actes culturals a l'escena intermitja.
Barberà diu que enguany no tindran temps per fer una nova licitació i que l'Ajuntament haurà d'assumir gran part de l'organització.
Per aquesta 49a edició tampoc estaríem temps de fer un plec de clàusules i una nova licitació, no? Per tant, d'alguna manera l'assumiríem o assumiríem encàrrecs de gestió a d'altres empreses.
Encara han de decidir quina fórmula de gestió aplicaran i com es definirà la programació. El que queda clar és que el festival, que en les últimes edicions havia apostat per noms, per exemple, com Tom Jones, Julio Iglesias, Bonnie Tyler o George Mustaquí, es convertirà en un esdeveniment amb un pressupost més moderat, descentralitzat, i on tindran cabuda des de la música clàssica fins al rock, passant pel pop i el jazz. Penseu que el festival va néixer l'any 1974 amb la programació de música de cambra als jardins del Parc de Samà. Amb els anys, però, s'ha anat transformant, programant grans esdeveniments en un gran escenari, en aquest cas al Parc del Pinaret, per competir en festivals d'estiu com el de Cap Roig, Pedralbes o el Castell de Peralada. A partir d'ara, entra en una nova fase.
Avui comença la 8a edició del Curtàneu, el festival de curts de les Valls d'Àneu, que fins diumenge projecta més de 60 títols a diversos escenaris del Pallars Sobirà. Una de les singularitats és que les projeccions s'han de fer en espais improvisats perquè aquí no hi ha sales de cinema. Eloi Barrera, si no hi ha sales, on es pot veure els curts?
Doncs mira, han de condicionar des d'equipaments esportius fins a qualsevol local municipal als 4 municipis de les Valls d'Àneu. Ho explica el director del Curtàneu, Ramon Alaró.
I, per exemple, aquí a Esterri el que hem fet és adaptar el poliesportiu, que li posem unes cortines i el transformem, en certa manera, en una sala de cinema. Al de més, a les sales de reunions o de juntes dels ajuntaments, que sempre tenen una petita sala o un petit racó.
Durant 4 dies es podran veure produccions cinematogràfiques de qualitat, la majoria de curtmetratges venen de festivals internacionals, i això el públic local ho agraeix, no? Celebren que es faci un festival pensat per ells, per la gent del territori, com explica la Irene Ullols.
Aquí moltes vegades les activitats culturals que es fan, aquí em refereixo al Pallars, es fan de cara al turisme, és a dir, al mes d'agost, i no per la gent d'aquí ni pels nens d'aquí.
El Curtàneo exhibirà 65 títols repartits en 10 sessions diferents. Ah, i també s'estrena el curtmetratge que han fet els alumnes de primària de l'escola, un projecte d'animació que han estat treballant durant 6 mesos.
I des d'avui fins diumenge es fa a la Farga de l'Hospitalet la 12a edició del Creativa Barcelona Manualitats de Vitàngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, i majúscul, perquè més del 90% de les aficionades són dones. Per això, en Juli Simón, codirector de l'esdeveniment, voldria trencar aquesta bretxa de gènere.
Vull dir, perquè a part, mentalment, a nivell de psicomotricitat, a nivell d'aprenentatge, a nivell de sociabilitat, és una pràctica estupenda, no? I llavors, el fet de que només siguin dones és una pena, vull dir...
Al recinte hi ha més de 10.000 articles, s'hi fan desfilades de moda, classes magistrals, i presenta aquestes novetats, segons Simón.
La ceràmica, incorporar el sector de la ceràmica, el sector de la joieria, que tampoc el teníem, el sector de la rebosteria creativa, que tampoc el teníem, que inclús aquí és una mica més fort, perquè tenim tallers, estants de degustació, tenim demostracions.
Segons Juli Simón, totes aquestes disciplines que van des de la joieria a l'scrapbooking o la pastisseria són intergeneracionals i s'han nodrit de l'impuls que han suposat les noves tecnologies.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues. Temps ara pels esports. El Barça d'handbol pot certificar avui la seva classificació per les semifinals de la Super Globe. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia. L'equip juga a les 5 al segon partit de la fase de grups de la competició contra l'Al-Ahly egipci. Sentim el central blaugrana Pol Valera.
Sabíem que aquest partit més o menys el podríem controlar i era guanyar per la diferència aquesta. Ja es nota que portem una setmana una mica tots separats, però aquí va estar bé, preparat per demà, i els que hem estat aquí, que hem pogut descansar més, doncs hem pogut aportar el necessari avui, així que content i ja el que et dic, pensant en demà.
El Barça arriba al partit ple de confiança després de la clara victòria d'ahir sobre l'Al-Nor Saudita per 19-43. Mentrestant, a la Lliga Sobal, el Granollers visita avui el Bidasoa en partit de la 9a jornada. Els ballesans són tercers i els bascos segons. És per això que el tècnic del Granollers, Antonio Rama, és conscient del potencial dels bascos.
D'aquests equips que dona gust de veure per la disciplina tàctica i la seriositat amb la que juguen. I a part de ser doncs, el segon de la Lliga, i bueno, si volem aspirar a coses hem de competir contra equips així. Sabem de la dificultat, però amb moltes ganes doncs, de poder disputar partits contra equips que volen el mateix que nosaltres o més.
També en handbol, jugat ahir a la Lliga Femenina, corresponent a la jornada 11, Granollers 29, Gijón 24.
En futbol, pas endavant del Llevant, les Planes a la Copa de la Reina.
L'equip de Sant Joan després s'ha classificat pels vuitens de final en imposar-se l'Iber 0-1 a la pròrroga amb gol d'Helena Julba, que subratllava la perseverança de l'equip.
Ha sido una victoria muy trabajada por parte de todo el equipo. Hemos luchado hasta el final y al final hemos conseguido el pase a la siguiente ronda. No me lo creo ni yo, pero creo que ha sido esperanza y confianza.
Nerea Carmona va debutar ahir amb l'equip.
Pues de euforia y de ilusión máxima, porque ha sido una experiencia única y que me gustaría volver a repetir muchas veces. Ha sido un partido muy competitivo, pero creo que hemos tenido mucha superioridad, tanto con pelota como sin pelota, y al final se ha visto reflejado en el resultado.
També va debutar la davantera de 22 anys, Paula Sánchez.
Supercontenta pel meu debut. Estic molt agraïda amb el club per donar-me aquesta oportunitat. I res, que espero que no sigui ni la primera ni l'última.
Ferran Cabello, l'entrenador de l'equip, parlava precisament d'això, del debut de les joves.
Bueno, les sensacions són molt positives. Crec que avui hem aconseguit una victòria de club. Hem participat més de bueno, els tres equips que estem a nivell professional en el club i bueno, trobo que les petites han fet un partidàs, que les nostres han seguit mantenint aquesta línia de joc, que hem desconnectat potser una miqueta a la segona part, però bueno, ens tornem a trobar a camp rival, emportant-nos una victòria, classificats ja per la següent ronda, i avui el títol es diria que és una victòria de club de totes les persones que estem formant part d'això.
El sorteig de vuitens es farà dimecres que ve i l'eliminatòria a partit únic que jugarà a finals de mes i ja hi entrarà el Barça. A Can Barça, per cert, Ronald Araujo, i ara parlem del masculí, podrà seguir jugant amb l'equip després que s'ha descartat cap lesió als adductors de la cuixa esquerra, on sí que hi té una sobrecàrrega. Ahir va haver-hi reunió de Xavi amb els jugadors per analitzar la derrota europea i el mal moment de l'equip.
En bàsquet, la penya es complica la vida a l'Eurocup.
Seguint la trajectòria erràtica que està mostrant a la competició, on combina victòries amb derrotes, l'equip va perdre ahir a casa contra el London Lions per 76-87, en partit de la sisena jornada de la fase de grups. Ara la penya queda sisena de grup amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. L'entrenador Carles Duran feia autocrítica.
Darrere no hem estat bé, des del minut 0. I això s'ha allargat tot el partit. I sí que és cert que a l'inici del segon quart ens han passat moltes coses. La primera, que hem perdut pilotes, que en el primer quart no havia passat. Se'ns ha carregat de faltes el Miguel i el Rubén, i a partir d'aquí ens hem parat.
Durant deia que l'equip està lluny de com vol ser.
El pitjor és que hem deixat de defensar. Tiràvem, no baixàvem a defensar, i per tant sí que és cert que al principi hem començat bé, però bé amb atac. Darrere, jo crec que la nostra intensitat i la nostra energia ha sigut molt baixa, i el pitjor és que veníem d'un bon partit i que pensava que havíem construït, i avui s'ha demostrat que estem molt lluny de l'equip que volem ser.
El Barça, de la seva banda, prepara el partit de demà d'Eurolliga a casa contra l'Estrella Roja de Belgrat. Pel que fa a l'hoquei patins, a la sisena jornada de l'hoquei Lliga masculina, avui es juga amb Calafell-Barça de la sisena jornada. Jugats ahir, Noia 2, Voltregà 2, Igualada 3, Reus 3 i Sant Just 3, Lleida 2. A l'hoquei Lliga femenina, i es va jugar al Sant Cugat 0, Gijón 2. I acabarem amb waterpolo, perquè a la Lliga masculina s'han jugat 3 partits, Terrassa 17, Barcelona 14 i Sant Andreu 14, Lleida 5, aquests dos corresponents a la setena jornada, i corresponent a, o avançat, de fet, de la dotzena, Canoe 4, Atlètic Barceloneta 27.
No t'ho pots perdre.
I avui que els noms propis de la política són el socialista Santos Cerdán, i d'aquí un moment Carles Puigdemont, que ha de comparèixer per explicar aquesta entesa entre Junts i el PSOE, nosaltres us proposem dos noms propis compartint protagonisme a la cartellera teatral de Barcelona. William Shakespeare, perquè s'instal·la a la sala petita del TNC una versió de La Tempesta, que ha adaptat el director en Roberto García. Un Shakespeare, ens diuen, juganer, amb una mirada gens innocent sobre la condició humana. I de l'altre nom propi, Mercè Rodoreda, en El Triangle de París, que torna a representar-se al Teatre Gaudí, ja ho va fer l'estiu, un text inspirat en la lectura de Retrat de Mercè Rodoreda, de Mercè Ibars.